A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Benvinguts al segon programa de la segona temporada de Bandera Negra i Matraca, un programa amb el que intentarem mantenir encesa la flama de la Setmana Santa a la ciutat de Tarragona, malgrat la pandèmia. Potser el 2020 hem hagut de suspendre les processons dels viacrucis i tots aquells actes que reuneixen a centenars de persones. No obstant, el programa d'avui té com a objectiu descriure, com per molts cofrares, és Setmana Santa 365 dies a l'any. Ara ja em presento... avui no tenim a la Maria Grau entre nosaltres, bueno, ja se'ns ha excusat i per això la veu que sentiu no és la de la Maria, òbviament. Comencem el programa. Més enllà del que marca el calendari o els estatuts d'una confraria, un bon germà confrara ha de donar exemple i aportar el millor de si mateix, posant en valor la seva fe, explicant com troba significat a la seva vida, amb catecisme, solemnitat, recolliment i sobretot un missatge d'humanisme cristià. I això no és res més que construir un entorn de fraternitat.
Així és, Joan. Per això, aquesta passada setmana, el Papa Francesc ha publicat l'encíclica Fratelli Tutti, Germans Tots, on el Papa anima tothom a construir un món més just i fratern en les seves relacions quotidianes, en la vida social, en la política i en les institucions, especialment durant aquests moments on el coronavirus està traient el millor i el pitjor de l'ésser humà.
Sí, és ben cert que la pandèmia ens ha posat a tots una mica en una situació difícil, no? I les confraries també, especialment a Tarragona, hi ha un risc important en quant a que es pot perdre el vincle amb molts confrares. Per això és clau mantenir activa la confraria dintre de les possibilitats de les circumstàncies i les activitats solidàries o de caritat. Poden ser un bon exemple aquestes. Per parlar sobre com les confraries estan contribuint a millorar la societat i ajudar les persones més necessitades durant aquests moments difícils, ens acompanyen els nostres col·laboradors, avui l'Ivan i el Marc. Molt bones.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Hola, Ivan, hola, Marc.
Nois, com ho veieu? Creieu que les confraries a la nostra ciutat estan ajudant d'una manera o altra a millorar la situació dels més desvalguts en aquests moments?
Jo crec que s'intenta fer el que es pot. O sigui, ja m'he donat compte que hi ha confraries que estan intentant, com s'estan llegant bastant més, estan intentant fer més coses, però hi ha altres que tenen com por de fer més activitats, o tenen por de, no, de com està la situació. Jo crec que no només les confraries, sinó les entitats en general tenen por de com anirà la situació. O sigui, intentem responsablement millorar la situació.
Ja, és complicat planificar, no?, activitats sense tenir una seguretat de si les podràs fer o no les podràs fer. Però, bueno, per exemple, en general, hi ha hagut molta recollida d'aliments a moltes congregacions. La parròquia accedia a recollir donatius, tant d'aliments com de, bueno, de qualsevol tipus d'ajuda, i les feia arribar, per exemple, a la sang, les hem fet arribar a Càritas, no? Ivan, crec que en general la vostra confraria també és molt activa i sembla difícil a vegades que una entitat com per exemple una confraria que té unes dates molt concretes a l'agenda, no?, pugui estar activa tot l'any, però vosaltres en aquest cas ho aconseguiu, no?
Bé, sí, és difícil, però al final és la intenció. Seguint una miqueta la pregunta que heu fet abans, jo crec que sí, que les confraries fan, però podríem fer molt més, i podríem fer molt més per una senzilla raó. Crec que aquí a Tarragona costa tenir una imatge de Setmana Santa 365 dies l'any. És la base per treballar, i nosaltres com a confraria hem intentat posar l'objectiu que fos que confraria 365 dies l'any. Nosaltres tenim un calendari força apretat, però no només en tema d'actes, un calendari intern. No parem de fer feina, excepte, bueno, en aspectes vacances, com sempre venen bé. Però un dels objectius principals és obrir la confraria a la ciutat, al nostre barri en aquest cas, i sobretot intentar ajudar, intentar fer activitats, no només el que és una setmana a l'any, al març o a l'abril.
Ivan, explica'ns què feu vosaltres, com us integreu al barri, amb el vostre entorn?
Bé, primer de tot, la nostra cofreria és el Cristo del Bon Amor i el nostre seu social és a l'església de Sant Nicolau de Bari al carrer Pau del Protectorat. Primer de tot, nosaltres mantenim l'església oberta al culte tots els dimecres de 5 a 7 de la tarda. De mitjana podem dir que venen una vintena, trentena de persones i la gran majoria venen del barri del Port. I és veritat que aquestes persones, per exemple, una anècdota és el primer dia que vam obrir després del confinament, que vam ser de les primeres esglésies a anar a obrir juntament amb la Sang, que ens van donar les gràcies perquè ho necessitaven. És un lloc de trobament, és un lloc on la gent del barri pot anar i pot estar una estona amb la imatge de Sant Nicolau del Bari, el nostre crucificat i després els nostres titulars, Cristo el Bon Amor i la Virgen de l'Amargura. Prenent aquesta base, que és la base de la cofradia, una base religiosa i de culte, a partir d'aquí nosaltres tenim molta sintonia amb l'Associació de Veïns del Barri del Port, que crec que és fonamental com a entitat estar molt, molt, molt proper. Per exemple, des de l'any 2019 fem l'assaig solidari l'últim diumenge previ al Nadal, i el que fem és, juntament amb ells, traiem el pas al carrer, ho diem, un pas de Setmana Santa al Nadal, doncs sí, per què no? L'engalanem una miqueta, posem música i anem recollint aliments. L'any passat vam recollir més de 200 quilos, els portants que anàvem sota deien, madre mia, pesa massa hora que en Setmana Santa, i és cert. Portàvem molt de pes i això s'agraeix molt i la gent del barri ens ho va agrair moltíssim. Què més? Doncs, per exemple, durant la Quaresma són molt els comerços del barri del Port que col·laboren amb la cofradia i cada any, per exemple, s'escolleix un comerç per muntar un aparador cofrare. Doncs, per què no? Hem d'estar molt, 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 molt actius i més avui en dia que socialment i econòmicament el gran comerç està una miqueta matant el petit comerç de la ciutat. Després, seguint una miqueta amb el caràcter religiós, un dels objectius principals de la processó de dissabte de passió que fem és la descentralització de la Part Alta com a nucli integrador de la Setmana Santa. I és un moment on el barri del Port, no podem dir que s'engalana com altres ciutats de l'Estat, però tota la gent surt al carrer i és pràcticament l'única processó, excepte dimecres sant, que surt de la Part Alta i la gent del barri realment ens ho agraeix. Després, tenim socialment tenim un apartat molt, molt fort, que és l'intentar que el barri del Port, en aquest cas, podem donar solucions i tingui un estat de conservació molt més digne. Per exemple, l'antiga caserna de la Guàrdia Urbana, que es cau a trossos, la tenim justament al costat. Ja hem tingut reunions amb l'Ajuntament, juntament amb l'Associació de Veïns. No és la nostra tasca, però estem molt compromesos amb el barri del Port. I el que volem és que s'hi pugui invertir diners i s'hi pugui invertir per mantenir i tenir un barri molt més digne.
Molt bé,
altres
doncs...
coses, sí, fem moltes coses realment amb l'Associació de Veïns, i el que volem és seguir, continuar i integrar-nos.
Bueno, i nosaltres també doncs, recolzar-vos de que feu tota aquesta feinada.
Clar, està clar que el Cristo del Bon Amor és un bon exemple a la ciutat de Tarragona per introduir el nostre convidat d'aquesta setmana, oi?
Sí, per tal d'aprofundir en aquest tema, avui ens acompanya en Jordi Merino, tècnic de l'Ajuntament de Mataró i coordinador del programa de transformació integral social i urbana amb la coneguda Llei de Barris.
Sí, el Jordi és doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster europeu en Polítiques Socials. Actualment treballa com a tècnic en diferents administracions i des del 2008 és professor a la Universitat de Girona. I quina relació té amb la Setmana Santa? Doncs actualment és president en funcions de la Comissió de Setmana Santa de Mataró, ciutat que reuneix un conjunt de confraries i germandats molt plural. Ara ho veurem. Benvingut, Jordi.
Molt bona nit, com esteu?
Molt bé. Jordi, explica'ns una mica, per què diem que Mataró, la Setmana Santa, és un exemple de pluralitat?
Bé, Doncs la realitat catalana és això, ja és plural, és una amalgama diversa de realitats confrares. I quan parlem de realitats, volem dir que són fets i són fenòmens que responen una miqueta a la seva idiosincràsia i la seva història. En el cas de Mataró, va passar una cosa que aquí possiblement des de Tarragona no vau patir, però és que les processons es van literalment deixar de fer, es van prohibir a finals dels anys 60. Això va provocar una trencadissa amb una tradició centenària. En aquest sentit, doncs una sèrie de persones que eren veritablement capgrossos, com són els topònims que ens donen els que som del Maresme i especialment de Mataró, doncs varen fer un impuls per despertar i recuperar aquella tradició. Òbviament, la ciutat va canviar molt. La ciutat havia, diguem-ne, tingut alguns fenòmens, com els fets migratoris, una ciutat dispersa, tancada i completament plural, i la nova manifestació que es va generar al voltant de Setmana Santa va ser una plasmació d'aquell fenomen demogràfic tan intens que va patir la ciutat en els anys 80.
Molt bé. I en què consisteix el model actual de la Setmana Santa de Mataró?
Bueno, això de models vol dir que hi ha una cosa que la diferencia, eh? Vol dir que hi ha una cosa que s'ha construït i a nivell històric. Doncs molt bàsicament perquè ho entengueu i perquè també ho puguem explicar-ho bé. Bàsicament, en el cas de Mataró, coexisteixen i comparteixen en un mateix escenari, com és la processó de Divendres Sant, doncs és la processó més important, que a més també està considerada patrimoni cultural, tot i que a la ciutat es fan 9 processons durant la Setmana Santa i al llarg del calendari festiu doncs gairebé una vintena llarga. Vinga, llavors, en el cas de Mataró doncs coexisteixen cossos de portants del 1605, que encara continuen, tot i que amb diferents altabaixos en la història, que tenen aquella tradició més austera de portar el Sant Crist, que fan el Via Crucis amb una gran influència caputxina, molt vinculats als centres històrics de família més catalanoparlants, coexisteixen amb altres confraries, amb un arrel i un gran accent meridional, com poden ser les que tenen un accent més del sud, del llevant, o fins i tot andaluses, com unes altres que combinen altres maneres de viure la Setmana Santa en el poble d'aquelles persones que van anar a viure a la ciutat de Mataró. Com tot va començar i es va començar a construir de nou, doncs es trobàvem realitats a les antigues confraries que es recuperaven d'antics alumnes d'escoles amb la influència, la musculatura i el suport de persones d'altres zones de la península i fins i tot confraries que eren molt característiques del poble de les persones que la van impulsar. Això va fer i fa que actualment a la ciutat de Mataró tinguem 11 realitats confrares completament diferents, cadascuna amb la seva idoneïtat i cadascuna amb la seva singularitat. I totes juntes, amb estils diferents, musicals, forma de vestir, forma d'entendre l'expressió pública de la fe, i que li dona aquesta riquesa plural al voltant de la Setmana Santa.
Molt bé, i ara passant des de tota aquesta part tradicional i tota la part més històrica d'on ve, d'on prové tot això, tota la part de la Setmana Santa, passem a l'actualitat. Durant el confinament, Jordi, les confraries han estat al peu del canó. Com ho has vist, això?
Doncs podrem dir que, per exemple, les que tenen persones més grans, que són més petites, els ha estat més difícil, però és que en d'altres podríem dir que no han parat. És a dir, podríem dir que durant el confinament, de fet, no ha existit el confinament, perquè sí que s'han confinat les famílies, però la tasca de les confraries el que ha fet és posar més l'accent en una de les coses que és el treballar per l'altre, la solidaritat i ser compromesos, no?, amb l'entorn i en el moment. Aquí hi ha hagut algunes confraries que han decidit no poder fer res perquè no podien, però hi ha hagut d'altres que, quan no us en recordeu, no fa tant, ara pensarem que fa molts mesos i que ara veiem tot ple de mascaretes de tot arreu que les regalen, les compren i que hi ha fins i tot per canviar-se-la segons la combinació de la roba que portem o en el fòrum que estem. Però va haver un moment en el qual aquí no hi havia material sanitari, no hi havia bates, no hi havia barrets, no hi havia mascaretes. Mataró és una ciutat amb un passat tèxtil de confeccionista molt potent i llavors algunes confraries van dir, doncs tenim màquines a casa, algunes tenim algun talleret i una sèrie de persones, 16 persones que sabien confeccionar, més un senyor que tenia també una empresa, van dir, doncs posem-les al servei de gent per confeccionar aquest material, es van començar a cedir material i quan no va haver-hi, doncs varen fer una campanya que van dir de les túniques a les mascaretes. Com ja sabíem que no hi hauria Setmana Santa, sabeu que per un confrare la túnica és molt important. De fet, el meu pare, per exemple, ara farà un any que va morir i es va voler enterrar amb la seva túnica. Doncs les confraries aquí a Mataró van dir les túniques són d'un tipus de roba aïllant, cotó i resistent, doncs es van donar túniques per fer mascaretes perquè no hi havia material. Llavors van estar treballant, van començar a fer actes tan importants com portar aliments, això que era tan bàsic, no?, a persones. A intentar també, fins i tot, algunes confraries que no podien posar la mà d'obra, que és el més important que tenim, doncs van fer recaptes de diners. D'altres, per exemple, es van dedicar a confeccionar, perdona, a fer menjar per portar menjar en els sanitaris de que n'hi havia aquí, i un grup de persones més nombrós es va dedicar a treballar per residències, que va ser el primer cop duríssim que va passar, i llavors fins que tot això va anar rodant mica en mica fins al moment, i si em permeteu ser una miqueta cofoi, al moment que les confraries van posar al servei a treballar de Protecció Civil, perquè l'administració no tenia els materials que li venien, li faltava gent, li faltaven voluntàries, i aquí en el cas de Mataró les confraries van nodrir aquesta gran musculatura de primer impacte del confinament, eh?
Ostres, molt bé, molt bé.
De fet, si m'apureu, companys, no és res diferent que feien les congregacions en el segle XVIII quan hi havia la pesta, eh? Sí o no?
Sí,
però
exacte,
temps diferents,
clar.
Temps diferents.
Sí, 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 sí. I com comentava al principi, el programa d'aquesta setmana tracta sobre la integració de les confraries en el seu entorn, que és el que estàvem parlant ara. L'encíclica del Papa Francesc proposa com a resposta a totes les situacions desafortunades del món la paràbola del bon samarità, on estem tots cridats a estar tots a prop de tots, superant perjudicis, interessos personals, barreres històriques o culturals. Això és així, Jordi? Creus que les confraries estan superant totes aquestes barreres i s'estan integrant, que no és algo que és fàcil, està clar, però amb tots els exemples que ens has donat, com ho diries tu?
Doncs sí i no.
Sí i no,
és a dir,
molt bé.
Moltes confraries, de fet, ja tenen aquesta visió de la proximitat,
sí.
Ja, algunes tenen aquesta herència franciscana, vull dir, hi ha confraries que venen de l'àmbit de caputxí o franciscà, i ja tenen, o per exemple les confraries salesianes, ja tenen molt interioritzada aquesta visió, molt abans de les encícliques, eh? Molt abans de les encícliques i molt abans d'aquest moment. En aquest sentit sí que hi ha la bona idea de servitud cap a l'altre, dintre de les possibilitats que hi ha. Ara bé, hi ha d'altres...
Sí,
no? Digues?
Aquesta és la part que sí. Anem a veure,
sí,
no?
Aquesta, això és com en castellà que li diuen, no? El valor al soldat se li suposa, no? Pues mateix, eh? No se li suposa en aquestes confraries. Mm. Però n'hi ha d'altres que ho tenen més complicat. Per exemple, aquí en el cas de Mataró, en el cas de, per exemple, Badalona, en el cas, per exemple, d'aquestes ciutats industrials que han sofert un fenomen migratori més recent, caracteritzat per molta intensitat, és a dir, molta població, d'una diversitat d'orígens, sobretot d'altres confessions religioses, d'altres maneres d'entendre l'espai públic completament diferent, d'altres tipus de necessitat. Llavors han anat a concentrar-se on hi havia algunes confraries que tenen altres maneres de viure la dimensió barri. Llavors, la coneixença es construeix. Però quan hi ha petits conflictes, quan hi ha maneres d'entendre, quan hi ha percepcions, prejudicis, això fa que algunes confraries fins i tot siguin mal vistes, no?, per aquests nous fenòmens de caràcter migratori. Mm. Dir que no hi ha conflicte en lloc que hi ha confraries seria autoenganyar-nos, no?, perquè sabem, per exemple, s'han donat en algun cas alguna situació on aquesta manifestació pública de la fe a través d'una processó, que possiblement és el més visual però no és el més important per una confraria, vale? Opinió personal, eh?
Bueno, doncs, és un dels temes que tractem cada dos per tres en aquest programa, també, Jordi.
És una opinió personal,
sí, 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 sí.
Vale? Perquè hi ha altres tasques que tenim que fer, doncs hi ha hagut jocs que han hagut de canviar itineraris o canviar la forma perquè altres confessions s'han molestat. I tu dius, ostres, però si jo faig això que ho feia fer fa 200 anys, eh? Són aquests, llavors això no està lliure de conflicte. Vale? Llavors, en aquest sentit, hi ha barreres culturals molt importants. Clar, això com s'ha de treballar? Doncs amb el diàleg, amb la coneixença, sent capaç de poder entendre una miqueta a l'altre. El que passa que, clar, voler entendre l'altre ha de ser una cosa d'ambdós, eh? Per dir-ho així. Mm. Vale? I doncs ja us dic, també és veritat que possiblement aquí a Tarragona no teniu la diversitat ni la presència d'altres confessions religioses amb la intensitat que hi ha aquí a la conurbació de Barcelona, vale? Però seria incongruent dir que no hi ha conflicte. Per exemple, la setmana passada hi havia un diàleg interreligiós que va fer en Pep Boades, és un doctor, em sembla que és teòleg, eh? Doncs bàsicament va llançar aquest missatge, va dir, sense amistat i sense cultivar la relació humana és impossible el diàleg interreligiós. Per tant, que hi ha res millor que conèixer l'altre, però clar, l'altre també ha de fer l'esforç de voler-te conèixer a tu, eh?
Doncs ens quedem aquí amb aquest missatge, Jordi, sí, no? Que les confraries han de ser una eina més, no? Un mitjà més per a aproximar les persones, perquè al final...
Una interculturalitat...
Exacte.
algú social,
quelcom social. I a més, a veure, hi ha un altre element que també estem veient molt sovint, no? Les confraries tenen molts elements, molts, i tenen tants coses bones com dolentes com qualsevol institució, eh? Però en aquest sentit sí que són una porta d'entrada de molta gent que té necessitat, això és una cosa fonamental, i llavors quan són persones d'una estructura social determinada, vulnerada, amb mancances, doncs la competència i la visió del món està molt determinat també per aquesta competència o per aquesta mala vivència o aquesta manifestació a l'espai públic, no? Per dir-ho així, d'un mal entorn o el que sigui, eh? Això s'ha de treballar. Llavors, clar, com us deia, també hi ha confraries que s'arremanguen i diuen, no, no, això hem de treballar-ho com? Anem a treballar amb l'altre, anem a fer què és el que podem fer, no? És a veure com podem treballar una altra manera d'entendre, de fer una millor mentalitat, però les confraries en són uns actors, falten més actors, eh? Falten molts més actors.
Molt bé, Jordi, doncs moltíssimes gràcies per la teva aportació al programa d'avui, crec que ha estat molt interessant i ens quedem amb aquest missatge, no? Que realment el que necessita la societat en les circumstàncies actuals és diàleg i és fraternitat entre les persones, no, no és res més que això. Moltes gràcies, Jordi.
Merci.
Aquest exercici d'escolta.
Exacte.
I sense prestar atenció a l'altre, sense voler entendre, mai ens entendrem ni construirem ni com a creient, ni com a ciutadà, ni com a persona.
Molt bé, fantàstic. Moltíssimes gràcies, Jordi. Seguim en contacte.
Pel programa.
Una abraçada, gràcies. Gràcies. Tal com us vam anunciar en el darrer programa, volem donar a conèixer als nostres oients un museu de la nostra ciutat, que tal com va quedar demostrat en el darrer programa, encara és un gran desconegut per a molts de nosaltres. És el Museu Bíblic.
La Míriam Ramon, responsable de conservació i serveis pedagògics del museu, ens guiarà al llarg dels propers programes per l'interior del museu. Què visitarem avui, Míriam? Molt bones.
Hola.
Hola, Míriam, què tal?
Doncs bé, molt bé. Doncs avui havia pensat en aquesta ja primera visita que fem radiofònica del museu, visitar la primera sala, que pels que el coneixeu, doncs és la que queda just a l'entrada per la porta principal, a mà dreta. És una petita capella, que era la capella de l'antic col·legi que abans hi havia a l'edifici. De fet, encara s'hi conserven els dos vitralls originals, obra de l'artista barceloní Fornells Pla, el qual va ser pioner en la renovació de l'art català actual. Els vitralls que podeu veure, que també es veuen des de l'exterior del museu, al carrer Les Coques, doncs els va fer l'any 63 i trobem representats en un a Sant Josep Obrer i a l'altre a Sant Pau. A la sala també cal destacar uns relleus de la Passio Fructuosi de l'artista Antonio Teiza, un artista basc molt, molt important, i dels mantistes rosenca Neus Sagrià. Per mi és una magnífica obra contemporània religiosa que expressa el martiri del bisbe Sant Fructuós a Tarragona i els seus diaques Auguri i Eulogi. En aquesta sala també podreu veure la història literària de la Bíblia. Partim de la idea que la formació de la Bíblia és un procés molt complex que va durar més de 1000 anys. En aquest sentit, a través d'imatges, exemplars bíblics i un panorama cronològic de gran format, s'ofereix una visió panoràmica, global i sintètica del procés històric i literari de la història bíblica. D'aquesta sala us destacaria dues edicions facsímils importants que tenim. Una d'elles és el Codex Petropolitanus, datat de l'any 1008 després de Crist, i que és el manuscrit complet més important que conservem de la Bíblia hebrea. I un altre facsímil és el Codex Vaticanus B, que en aquest cas es considera la còpia completa de la Bíblia més antiga que existeix. És del segle IV i l'original el podeu veure a la Biblioteca Vaticana.
L'altre dia ens vas explicar que el museu és molt pedagògic i que teniu moltes maquetes i diorames. En aquesta sala en teniu alguna?
Doncs sí, en aquesta sala vam incorporar recentment una col·lecció de diorames que conviden a fer un recorregut per la història de la salvació. Comencen des d'Adam i Eva i passen doncs, per diferents personatges bíblics importants i acabem amb el Nou Testament, amb els quatre evangelistes. Evidentment, clar, no hem pogut posar tots els personatges bíblics a la sala perquè hauríem de fer un altre museu més gran, però sí que hem fet una selecció dels més importants. Els diorames són obra d'un voluntari nostre del museu, un col·laborador habitual, que és el Jordi Lluís Rovira, que és del Vendrell, i les figures són de l'artista Carlos Delgado. Cal dir que les figures van ser dissenyades tenint en compte el període històric de cada personatge. Per tant, estan fetes seguint doncs, un cànon historicista.
Teniu alguna novetat? Molt bé, merci, Míriam. I teniu alguna novetat que ens puguis explicar? Alguna activitat al museu?
Doncs sí, perquè referent a aquesta sala vam editar un llibre sobre aquests personatges bíblics i ara hem fet una segona edició ampliada i revisada, juntament amb el Departament de Mitjans de Comunicació Social de l'Arquebisbat de Tarragona i l'Associació Bíblica de Catalunya. Si algú està interessat en rebre aquest llibre sobre aquests personatges bíblics, doncs ens podeu trucar al mateix museu o podeu enviar un correu a museu.biblic@arquebisbattarragona.cat i el podreu adquirir per 5 euros i és una manera doncs, de col·laborar amb el museu i que també doncs, tingueu aquesta petita història dels personatges bíblics doncs, a casa vostra.
Molt bé, Míriam, perfecte. Una gran explicació. Això també ens motiva una mica als que no hi heu estat, no?
Sí.
Jo tampoc hi he estat, doncs...
És una assignatura pendent que tenim.
A fer la visita encara amb més ganes. Ens estàs deixant, ficant el caramelet a la boca.
Doncs aquestes properes visites doncs, anirem fent les diferents sales del museu i també us aniré explicant doncs, si tenim alguna novetat, com és el cas avui no, d'aquest llibre doncs, que hem editat i si esteu interessats doncs, us podeu posar en contacte amb nosaltres, d'acord?
Perfecte.
Queda pendent una visita, doncs?
Doncs sí, us espero allà al Museu Bíblic, d'acord?
Molt bé.
Vale, moltes gràcies, Míriam.
Gràcies,
molt bé,
Míriam.
A vosaltres. Adéu.
Passem així, doncs, a l'última secció de...
Aquesta novetat que tenim aquesta temporada, oi, Montse?
És l'agenda dels principals actes importants en el món de la Setmana Santa. Davant de la impossibilitat de realitzar físicament l'Encuentro de Jóvenes Cofrades a Valladolid, el comitè organitzador, juntament amb membres de diferents delegacions de joves de tota Espanya, ha organitzat l'anomenat Interhoc. És una iniciativa online que es podrà seguir des de casa, en el cas que estiguem confinats o cadascú des de si es vol reunir a la seva confraria o amb els amics, i es faran diverses xerrades relatives als joves la Setmana Santa i en especial com ha afectat la pandèmia al món cofrare. No? Podreu trobar tota la informació a la web jovenesermandades.es, ho repeteixo, jovenesermandades.es, i tindrà lloc del 23 al 25 d'octubre. La inscripció és gratuïta i està oberta a tothom, per més que sigui per jóvenes. Tothom és jove d'una manera o altra, per tant, no hi ha límit d'edat. Vale? I hi ha es pot fer donatius voluntaris que aniran destinats als cristians perseguits arreu del món. Jo crec que és una bona oportunitat, en el cas de que, bé, de moment sembla que no ens confinaran, però, per exemple, hi ha ciutats com Madrid o Palència doncs sí. Que ara mateix no estan en el millor moment i per tant s'ha cregut convenient
d'aquesta
doncs,
manera és més fàcil l'accessibilitat. Sí. Ivan, tens alguna novetat per nosaltres en l'agenda?
Sí, esclar, el pròxim dia 24 d'octubre a les 12 del matí la cofradia del Cristo del Bon Amor té previst dur a terme el ja tradicional dia del cofrade al santuari de la Mare de Déu de Loreto. En aquest any, degut a la situació de la pandèmia, s'ha decidit únicament mantenir la Santa Missa i serà oberta a tothom amb les mesures de seguretat oportunes i sanitàries. En aquest cas, la Junta de Govern ha decidit no suspendre cap dels actes previstos i adaptar-los a la nova situació, encara que, com sempre, estan pendents d'estar a modificacions segons l'estat de la pandèmia. Durant aquest mes d'octubre, la cofradia col·laborarà directament amb la Fundació Niem en Pic amb la venda de les seves mascaretes solidàries, que ja hem vist que a Tarragona hi ha diferents entitats que també hi col·laboren. Es poden adquirir cada dimecres de 5 a 7 de la tarda a l'Església Sant Nicolau de Bari, que és la seu de la cofradia, o per encàrrec al correu o xarxes socials de la mateixa. Per una altra banda, la cofradia ja té tancat el calendari d'actes i activitats i cultes fins a Cap d'Any i igualment la Junta de Govern confirma que està treballant de valent en diferents projectes interns, però que de moment la informació encara és confidencial.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Ivan. Veiem com que el Cristo del Buen Amor sempre nos deja ahí en la tensió i sempre és una, ho seguim dient, que és una de les cofradies que més es mouen i ens deixa amb la tensió d'un continuarà.
Molt bé.
Marc, te tenim per aquí també de la secció de l'agenda, ens sí. Dius alguna coseta?
El passat 21 de setembre, el Saló de Sant Jordi a la Generalitat de Catalunya va ser l'escenari de l'entrega de les Creus de Sant Jordi de l'any 2020, on el molt honorable senyor Joaquim Torra va presidir l'acte que va tenir un format adaptat degut a l'actual situació sanitària que estem vivint i que va causar que s'aplacés diversos cops l'entrega dels premis. Aquesta distinció va ser concedida pel Govern de Catalunya al Gremi de Pagesos Sant Llorenç de Sant Isidre el passat 10 de març per preservar l'herència d'un passat esplendorós que remunta a 700 anys enrere. Ha estat recollida pel seu president, Raül Font Querplana, pel nostre president de la cofradia, i per acabar també comentar que els tres toms corrents que organitzava cada any el Gremi Pagesos han sigut suspesos per l'any 2021, per evitar les aglomeracions de persones i tot, igual que hem fet amb el Carnaval i s'està fent tot, ho hem suspès ja per segon any consecutiu.
Molt bé.
Fins aquí tot el que puc llegir. Hi era una junta de la cofradia en breu, una reunió on s'estiran ja els actes que queden de doncs, la missa de Nadal i tot què es farà i com es farà.
Tots aquests actes Covid, no?
Crec que estem totes les confraries així, veient a veure què es pot i què no es pot fer.
Donant idees per tirar endavant una miqueta en aquesta pandèmia.
Sí, doncs bueno, fins aquí el programa d'avui.
Moltes gràcies,
nois. No sé com ho heu vist des de els que no esteu aquí al plató, Marc, Ivan, què us ha semblat l'entrevista del Jordi?
Bé, molt bé. Penso que és una diferent visió perquè la realitat de Mataró potser és un pèl diferent a la realitat de Tarragona, tal com estan disgregades les cofradies. Però jo em quedo amb diferents conclusions. Primer de tot, necessitem un treball 365 dies que crec que és el que realment falta aquí a Tarragona. Per una altra banda, i ha fet menció també, necessitem juntes més joves i més renovades, amb més idees i ganes de treballar, i no només amb ganes de treballar una setmana més. I amb un tercer apartat, necessitem més recolzament de les autoritats polítiques, perquè realment no ens hem d'oblidar que una cofradia, a part d'un caràcter religiós, té un caràcter social integrador a la zona de la seva seu social, que és molt important per una ciutat. I penso que hem de treballar de valent amb aquests tres eixos i tres apartats.
És una molt bona conclusió, perquè sí. El programa es tractava d'això i hem vist que traiem molta informació sobre el tema.
I que està clar que en general l'actitud i el concepte de la confraria és el mateix arreu d'Espanya.
Està clara, no?
I tots més o menys tenim els mateixos problemes i els mateixos maldecaps.
I es fa el que es pot, al cap i a la fi.
Doncs molt bé, fins
moltes
aquí.
Moltes gràcies, Ivan i Marc.
Ens veiem vosaltres. Al proper programa.
Gràcies a vosaltres.
Ens sentim. Moltes gràcies.
Merci, que vagi molt bé, Montse.
Adéu, Joan.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.